8:47 minuts del matí. Avui a les 11, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà amb Felip VI a la Sarsuela. És la trobada institucional que no es produïa des de que Artur Mas es va reunir amb el rei el juliol del 2015, gairebé una dècada. Per parlar d'aquesta trobada i d'altres temes d'actualitat, avui ens acompanya el portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, el senyor Juan Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
Estem veient una agenda de Salvador Illa força tapeïda. Avui es reuneix amb el rei, però ahir a la tarda es va reunir amb l'expresident Jordi Pujol. No sé quan està previst que es reuneixi amb Alejandro Fernández.
De moment no hem tingut contacte formal en aquest sentit. Per tant, nosaltres estem a disposició en aquest sentit d'establir normalitat democràtica en aquest sentit. Per tant, però encara no hi ha cap contacte en aquest sentit, no?
Sí, entre el senyor Fernández i Salvador Illa, no? No sé si entre partits a nivell de Parlament sí que hi ha hagut algun tipus de conversa.
Bueno, hi ha una relació cordial, amb normalitat. Conversa formal, com a tal, com la que vostè està exposant, no n'hi ha hagut cap.
Ahir, justament, vostè comentava, no, en la roda de premsa de portaveus del partit que estan disposats a parlar sobre pressupostos, això sí, si el PSC els tria vostès com a socis i descarta el pacte amb Esquerra, no? És la proposta que feien des del PP.
Nosaltres, des de que vam començar el mandat, la nostra intenció és fer una oposició constructiva. Nosaltres hem passat de 3 diputats a 15 diputats. Jo crec que l'encàrrec que ens han fet els ciutadans és de construir, en base a propostes, en base a parlar d'allò que preocupa realment els catalans. I en aquest sentit, la nostra intenció és aquesta. Ara bé, les nostres línies vermelles, com ja vaig dir a la roda de premsa ahir, són molt clares. És a dir, nosaltres no iniciarem cap conversa ni cap negociació amb el Partit dels Socialistes de Catalunya si damunt la taula hi ha un acord amb Esquerra Republicana en els extrems que s'exposa, no? que ja són sobradament coneguts. No? Aquest finançament singular, que al final és un cupó independentista, i diverses propostes que van en contra d'allò que nosaltres defensem. Per tant, si el Partit Socialista el que pretén, i el senyor Salvador Illa el que pretén, és portar aquest acord i plasmar-lo en un pressupost, nosaltres no tenim res a parlar ni amb el Partit Socialista ni amb ningú.
Clar, si al final aquestes converses prosperessin, PSC i PP no sumen una majoria. Amb quins socis vostès se sentirien còmodes? Amb Junts seria una possibilitat?
És que nosaltres no som els que hem de buscar els socis. És a dir, nosaltres no tenim aquest deure. El nostre deure és el de construir. I nosaltres som un partit de l'oposició. Nosaltres tenim la intenció i considerem que amb l'aritmètica política que hi ha al Parlament, nosaltres som a dia d'avui els líders de l'oposició. Bàsicament perquè Esquerra Republicana és soci de govern, tot i que no estigui al govern, és soci de govern del senyor Salvador Illa. De fet, hi ha càrrecs d'Esquerra Republicana que formen part del govern de Salvador Illa. Junts per Catalunya no és soci de Salvador Illa a Catalunya, però sí que és soci del senyor Pedro Sánchez a Madrid. Manté a Pedro Sánchez a la Moncloa. Per tant, nosaltres som els que no tenim lligams, som els que no tenim compromisos, no tenim pactes amb el Partit Socialista en aquest sentit, i som els que podem liderar l'oposició. Però nosaltres, al final, fem aquesta oposició, la fem de forma constructiva. Nosaltres, tot i no iniciar aquestes converses o no fer cap negociació amb el Partit Socialista, sí que presentarem esmenes a aquest pressupost, perquè al final creiem que tenim l'obligació de defensar aquelles reivindicacions que ens puguin traslladar molts ajuntaments o el nostre propi partit, els nostres grups municipals, l'empresa-representació arreu del territori, doncs farem aquestes esmenes. Però és el Partit Socialista qui ha d'escollir els seus socis. I de moment ha deixat clar qui són els seus socis, que és Esquerra Republicana i Comuns.
Ara estava vostè parlant, no, d'aquest nou tarannà del Partit Popular. És aquesta la via que tindran en el Parlament, aquest paper de caps de l'oposició davant del PSC?
És que no es tracta d'un nou tarannà com a tal, és que es tracta de l'encàrrec i jo crec del deure que tenim com partit que és quarta força política al Parlament. Hem passat d'una representació residual a ser quarta força parlamentària. Està només a 5 diputats del partit que governava fins fa uns pocs mesos, que és Esquerra Republicana. I, per tant, crec que tenim la responsabilitat de ser l'altaveu de tots aquests catalans que estan farts de tanta decadència, de tant de discurs estèril, i que al final el que volen és que el Parlament es parli d'allò que els hi preocupa. Allò quan un veí obre la porta a casa seva, que veu problemes d'inseguretat, veu problemes al seu centre d'atenció primària de salut, veu problemes a l'escola dels seus fills, no? Nosaltres volem parlar d'això. Nosaltres al Parlament, des que va iniciar el mandat, hem portat ja propostes legislatives encarades a parlar i a tractar aquests temes, no? Per tant, aquesta és la nostra responsabilitat, que és l'encàrrec que ens han fet els ciutadans.
I qui liderarà aquest encàrrec seguirà sent Alejandro Fernández?
Miri, el senyor Alejandro Fernández és el president del grup parlamentari i és el president del partit, i ja són molts mitjans de comunicació, no?, que pregunten, no?, quan hi haurà congrés, tot això. Ara mateix no està sobre la taula i no està a l'agenda del Partit Popular fer cap canvi de lideratge. En tot cas, jo m'atreviria a dir que a mi personalment em sembla una frivolitat gastar temps i gastar minuts en parlar d'una qüestió que no està sobre la taula, que no està a l'agenda del nostre partit ara mateix, i que al final ens hem de dedicar a fer el que li acabo de dir fa una estona, no? Que és portar al Parlament de Catalunya aquells temes i aquelles reivindicacions d'aquelles persones que fins ara no han trobat un altaveu polític i que estan fartes d'aquesta decadència de que Catalunya no es parli realment d'allò que preocupa a tothom.
Una de les grans preocupacions és el tema de l'habitatge. Sé que això va ser ahir al Congrés, no al Parlament, però el PP va votar en contra d'acceptar que es debati, no la proposta en si, sinó que es debatés aquesta llei de regulació del lloguer d'habitacions i de temporada. No sé per què s'hi oposen al debat.
Nosaltres també hem presentat al Congrés dels Diputats el nostre model. Aquest no és el nostre model. El model que es portava ahir al Congrés no és el nostre model. I era una proposició que era molt difícil canviar-la i adaptar-la al que és el nostre model. Però nosaltres al Congrés dels Diputats ja hem portat també, hem presentat el nostre model. Nosaltres tenim un model radicalment diferent. Però que al final no és un model que sigui aliè a les preocupacions de la gent, no? El que es pretenia fer ahir és, per exemple, eliminar el lloguer dels estudiants, que és un despropòsit, no? I al final el que li fa falta a Catalunya i també a la resta d'Espanya és que d'una vegada per totes hi hagi i es construeixi i es promocioni un parc públic d'habitatge, que això ho poden fer les comunitats autònomes, i que a Catalunya no s'està fent res. Hi ha un anunci a 30.000 habitatges, però no hi ha concreció de com es faran, no? I també el nostre model també va encaminat a parlar de com solucionar el problema de l'ocupació il·legal o de la inquiocupació, que és un nou fenomen que està afectant a molts llogaters. Per tant, el que es proposava ahir és radicalment contrari al nostre model, però nosaltres també hem presentat el nostre model. Nosaltres no diem no. No? Nosaltres el que hem dit és que nosaltres tenim el nostre model, que l'hem presentat també al Congrés dels Diputats, i a veure què és el que diuen a la resta de partits sobre aquest model que defensem nosaltres.
I en aquest model com quedaria el lloguer de temporada? Com es pot regular aquesta situació?
Bé, però és que jo crec que al final això de les zones tensionades és un embolic i és una qüestió que genera inseguretat jurídica per al llogater i segurament per al que lloga, no? I aquesta regulació, aquesta mania i aquesta obsessió d'hiperregular les qüestions amb l'habitatge de determinades formacions polítiques, l'únic que està provocant és una situació d'inseguretat per tothom, per aquell que lloga, per aquell que vol llogar, que és llogater, i del que es tracta. Miri, al capdavant del govern de l'Estat tenim dos partits, que és el Partit Socialista i els Comuns, Podemos, que porten anys i anys abanderant l'habitatge públic i la qüestió pública, i són enemics de la col·laboració público-privada, però és probablement el govern que menys habitatge públic ha construït. I si l'única solució, si l'única solució a aquest problema tan important com és l'habitatge, que és al final un dels principals problemes dels que es parla al carrer, és seguir regulant i hiperregulant el mercat, és que no han entès res. Que no han entès res i, sobretot, que no tenen més propostes que aprovar una llei que l'únic que fa és crear, torno a dir, inseguretat jurídica.
Clar, vostè parla de construir, però en ciutats com Barcelona és molt complicat poder construir nou habitatge i que aquest, a més, sigui públic o de protecció oficial. No sé, en aquests casos... Com
per què és complicat?
Per una qüestió física d'espai, no hi ha gairebé terrenys.
Encara queda Barcelona espai per construir, igual que hi queda espai encara per construir a ciutats com Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià del Besòs. A la corona metropolitana, els 36 municipis metropolitans, que és on tenim la situació de preus de lloguers més alts, on tenim una situació de zones tensionades, com es podria dir, es pot qualificar així. Una altra cosa és com després entrem en la matèria i com regulem aquestes zones tensionades. Però en tot cas, són zones, aquestes àrees metropolitanes, on hi ha un problema d'accés a l'habitatge, de lloguer i de compra. Per tant, els esforços que han de fer les comunitats autònomes, i en aquest cas Catalunya, és construir un parc públic d'habitatge o ajudar els ajuntaments a construir un parc públic d'habitatges. Perquè hi ha ajuntaments que tenen voluntat de fer-ho, com per exemple Badalona, on governa el Partit Popular, però la Generalitat, en aquest sentit, li dona l'esquena a l'Ajuntament de Badalona. Per tant, el que nosaltres reclamem des del Partit Popular és que es deixin de regulacions, que es deixin d'aprovar lleis que al final no porten enlloc i que es prenguin decisions amb les competències que es tenen.
Que potser ara entrem una mica al detall local, però vostè prové de Badalona, uh-huh. I ara em posava l'exemple de Badalona. Quines són les propostes que estan impulsant a Badalona des del govern de Xavier García Albiol per fer front a l'encariment de l'habitatge?
Miri, vostè parlava de que Barcelona té un problema físic per construir habitatge. Badalona el té més encara, no? Nosaltres fem frontera amb Sant Adrià, amb Santa Coloma, la muntanya, amb el mar. No podem construir més del que ja ha construït. Però hi ha 7 solars que estan buits, que són municipals, i on l'Ajuntament farà 7 promocions d'habitatge públic. Això és prendre decisions. Això és destinar diners públics per fer habitatge públic i per construir al final i per crear un parc d'habitatge públic que et serveixi no només perquè els joves puguin accedir a l'habitatge, sinó perquè persones grans puguin accedir a l'habitatge, perquè puguis tenir pisos temporals per persones que tinguin una dificultat en un moment donat, que puguis tenir al final un pla d'habitatge complet i que doni resposta a les reivindicacions i a les situacions singulars de molta gent, no? I això és prendre decisions i destinar diners a habitatge públic, no? Pues en aquest cas, l'Ajuntament de Badalona, el govern de Badalona, camina sol. Passa que nosaltres, com que Badalona té de moment una bona situació econòmica, pot fer-ho i pot prendre aquesta decisió i pot fer aquesta proposta, pot tirar-la endavant. Però hi ha ajuntaments que tenen dificultats econòmiques i voldrien també imitar el model de Badalona, però no en poden. I aquí és on es troben amb una Generalitat que dona l'esquena als ajuntaments i és una Generalitat que dona l'esquena, en aquest sentit, a aquestes reivindicacions de construir un parc d'habitatge públic que doni resposta a totes aquestes problemàtiques.
Ara parlàvem d'aquestes trobades que està mantenint Salvador Illa. Què li sembla que hi rebés al Palau de la Generalitat l'expresident Jordi Pujol?
Miri, el senyor Jordi Pujol és una persona que ha estat a la història política de Catalunya una persona àmpliament votada. I segurament haurà fet coses bé. També ha fet moltes malament. Però jo crec que va perdre l'honorabilitat en el moment en què va participar i va tapar casos de corrupció a la seva família i al seu govern. Per tant, el senyor Jordi Pujol no és honorable ni té el dret de que se'l rebi al Palau de la Generalitat amb tots els honors, com es va fer ahir.
No
comparteixo, per tant, aquesta rebuda. Sí,
sí, dic, no sé si faran alguna mesura o en el Parlament, no, per mostrar aquesta disconformitat amb aquesta...
Miri, és que al final el senyor Salvador Illa té el dret de reunir-se amb qui vulgui. Però al final aquestes trobades defineixen quines són les seves prioritats. I si el senyor Salvador Illa, una de les seves primeres prioritats és reunir-se amb Jordi Pujol, doncs ja ho diu tot, no? Però és que el senyor Salvador Illa està fent moltes escenificacions, moltes reunions, moltes imatges que al final no porten a resoldre cap dels problemes que estan a Catalunya, que tenim a Catalunya, no? Per tant, és com el discurs d'investidura, no? Que va ser un discurs sense ànima i sense contingut. I després, dos dies després, se'n va de vacances a Lanzarote amb el president del govern. Vull dir, estem veient un govern inactiu. Veiem un govern que no està posant sobre la taula propostes ni cap acció concreta per resoldre els problemes reals que ara mateix són una gran preocupació, com és la seguretat, com és l'ocupació il·legal d'habitatges, en parlàvem fa una estona, com és la situació del tancament de cames de llits d'hospitals a Barcelona o a altres ciutats de Catalunya, com és la situació de l'educació a Catalunya. Una situació dramàtica, amb uns informes PISA on estem a la cua de qualitat educativa comparada amb la resta d'Espanya. O com hem deixat a 31.400 alumnes sense plaça de formació professional al sistema públic d'educació pública. Per tant, estem veient moltes fotos, moltes escenificacions, però cap proposta concreta per resoldre aquests problemes.
Escoltant el seu discurs, tinc la sensació que s'ha acabat el procés, s'ha tancat pàgina, ja l'oposició també parlarà d'aquests temes d'habitatge, d'educació, i la qüestió independentista ja es pot donar per tancada?
No, perquè el fet de que governi el Partit Socialista captiu de les polítiques d'Esquerra Republicana, el senyor Salvador Illa és un hostatge d'Esquerra Republicana. Governa gràcies aquest acord que hi ha sobre la taula. Per tant, fins que governi aquest Partit Socialista, que és captiu d'Esquerra Republicana, la democràcia i la llibertat estan en perill a Catalunya. Perquè les polítiques els hi marca Esquerra Republicana i també Junts per Catalunya. I el senyor Salvador Illa ha assumit, i el Partit Socialista de Catalunya ha assumit, l'agenda independentista que marca Esquerra Republicana. Per tant, el Partit Popular que nosaltres representem i el grup parlamentari que nosaltres representem al Parlament de Catalunya és un grup parlamentari que treballarà per parlar d'aquests temes que preocupen realment a la gent, d'aquells temes que es parlen a peu de carrer, però també és un partit que estarà vigilant i que parlarà i que farà una defensa aferrissada de la democràcia i la llibertat i sobretot d'allò, d'aquells atacs que fa l'independentisme a tot allò que és espanyol, no? Aquesta estratègia pensada i que és reiterativa i que al final el que persegueix és discriminar tot allò que tingui a veure amb Espanya, no? Per tant, nosaltres també farem aquesta oposició aferrissada. Però sí que és veritat que el resultat de les eleccions del passat 12 de maig van donar un missatge, i és que els partits independentistes i el sector independentista no tenia una majoria social. Desgraciadament, el Partit Socialista ha decidit donar oxigen i seguir amb aquest procés independentista. És a dir, qui dona continuïtat a dia d'avui al procés independentista és el senyor Illa, signant aquest pacte amb Esquerra Republicana.
Si el president de la Generalitat fos del PP, s'hauria de reunir amb Pedro Sánchez per parlar de finançament?
Miri, el que ha de fer el senyor Pedro Sánchez és convocar la conferència de presidents i posar sobre la taula el seu, la seva proposta de finançament. És a dir, el que no podem estar és parlant d'una proposta de finançament singular, que per nosaltres és un cupó independentista, que no és fruit del consens ni d'un debat responsable. Aquesta proposta és fruit del xantatge. Del xantatge que li fa Esquerra Republicana perquè el senyor Salvador Illa sigui investit i que el xantatge que li fa Esquerra Republicana al senyor Pedro Sánchez per poder-lo mantenir uns quants mesos més a la Moncloa. Per tant, no estem parlant d'una proposta responsable, no estem parlant d'una proposta de consens, estem parlant d'una proposta que surt del xantatge i que, per tant, no és sèria. I que fins ara ningú ens ha aclarit, ni la consellera a la Comissió d'Economia, com s'aplicarà i com es portarà a terme. Perquè aquí cadascú diu una cosa. Perquè al final aquesta proposta és una estafa. És una estafa política. És la gran estafa política dels últims anys a Catalunya i a Espanya. I és una estafa sobretot cap als ciutadans. perquè és una proposta que diu que Catalunya tindrà més recursos econòmics, hi hauria més propostes que podria portar més recursos econòmics també a Catalunya sense necessitat de fer aquest finançament singular, sense necessitat de donar-li les claus de la caixa a l'independentisme, i que al final és una estafa política perquè segueix mantenint i segueix en el camí de tenir la major pressió fiscal d'una comunitat autònoma amb la resta d'Espanya, no? Amb l'impost de successions, l'impost de la mort cap als ciutadans, el major tram d'IRPF amb els ciutadans, 15 impostos propis, vull dir, i encara la consellera, en la Comissió d'Economia, i això ha quedat recollit en l'acte, continua dient que és molt possible que s'apugin els impostos i que, com a base, es mantindran els actuals. Per tant, és una estafa política també als ciutadans.
Vostè no creu que Catalunya té un problema de finançament, que li falten recursos per pagar tots els serveis o per tenir uns serveis adequats per la ciutadania?
Però això sempre ho hem dit nosaltres també. Vull dir, jo crec que si li pregunten a dia d'avui al president d'Andalusia, a la Junta d'Andalusia, si li pregunten avui si creu que el finançament que té Andalusia és el necessari, dirà que no i que es necessita una nova proposta de finançament. I el mateix jo crec que respondria el president de Castella i Lleó, d'Aragó, d'Extremadura, de València. I nosaltres, com Partit Popular de Catalunya, defensem un nou finançament per Catalunya. Però no aquest finançament que s'ha proposat. Perquè aquest finançament, torno a repetir, surt del xantatge. I surt quebrant el sistema de solidaritat del finançament que hi ha amb la resta d'Espanya, no? I que necessitem més recursos? Evidentment que sí. Però primer que parlar d'un nou finançament, sap del que hauríem de parlar? D'una auditoria de les comptes de la Generalitat. Perquè tenim la convicció de que Catalunya s'estan mal gestionant els recursos públics. I ahir vaig fer una roda de premsa precisament parlant d'això. I com pot ser que aquelles comunitats com Navarra o Castella i Lleó, que lideren els rànquings de bona qualitat educativa, per exemple, tinguin 38, 54 organismes dependents dels seus governs autonòmics. I aquí a Catalunya, que estem liderant, o estem a la cua, millor dit, estem a la cua de qualitat educativa, tenim 368 organismes i entitats autònoms, dependents de la Generalitat. És a dir, el primer que s'ha de fer és una macroauditoria a aquesta macroestructura, que és la Generalitat, i que al final necessita retallades en qüestions de càrrecs polítics i d'estructura administrativa, i no retallades, com s'està fent fins ara, en salut i en educació.
Clar, segurament aquestes comunitats no tenen tantes competències transferides com Catalunya, no? Potser aquestes entitats o empreses públiques gestionen coses que altres comunitats no tenen.
Sí, però n'estic segur que tenen competències, com per exemple l'habitatge, i utilitzen aquesta competència per crear habitatge i no com fa Catalunya, que no està creant habitatge a dia d'avui. Vull dir, al final és una qüestió de prioritat política, també. Jo crec que a Catalunya s'han tingut altres prioritats polítiques fins ara. S'ha tingut la prioritat política d'augmentar la nostra representació amb les ambaixades a l'exterior i no s'ha tingut la prioritat de construir les escoles pendents i s'ha tingut la prioritat de mantenir-les en barracons. Som la comunitat autònoma d'Espanya amb més barracons a dia d'avui. Per tant, jo crec que a Catalunya cal un canvi de prioritats i, sobretot, cal un canvi en les polítiques de la Generalitat dràstic que canviï la forma de veure quines són les preocupacions dels catalans.
Passen 11 minuts de les 9. Amb nosaltres tenim Juan Fernández, portaveu al Parlament del Partit Popular. Fem res, una breu pausa i ara entren els nostres tertulians que també li faran alguna pregunta. No ens deixeu.
Ràdio Estel.